Teniu previst anar al cinema aquest cap de setmana? Doncs quedeu-vos i escolteu, perquè amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca repassarem les estrenes més destacades d'aquest cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Plou, fa mal temps, portem dies rúfols, grisos, tapats. Suposo que això va bé, no?, pel cinema.
Sí, 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 va bastant bé perquè, bueno, aviam, a vegades quan plou potser no és el millor moment tampoc per anar al cinema, però aquesta setmana tenim moltes estrenes ja per triar i remenar. I a més, vull dir, tenim moltes estrenes de gènere també, ara ho veurem posteriorment, o sigui que la cartellera aquesta setmana anima bastant a anar-hi.
Doncs anem a repassar aquesta cartellera eclèctica i animadeta, amb moltes propostes. Com comencem?
Doncs amb The Monkey.
Oh, qué raro. No recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
¡No, no, 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 no! No. El forense dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente. Fue un mono. Cuando era niño, mi hermano gemelo y yo encontramos algo a lo que le encantaba matar. Hice todo lo que pude para mandarlo a la puta mierda. Pero aquello tenía otros planes. Hola, hermanito.
Bill.
El mono al que le gusta matar a nuestra familia ha vuelto. Hay que derrotarlo. ¿Por qué no lo derrotas tú, Bill?
¡Joder! ¡Espera, espera, espera, espera!
Hemos sido elegidos para ser testigos de su poder sobre la vida y la muerte de las maneras más perversas.
¿Un mono de juguete?
Es malvado, es prácticamente el diablo.
¿Todo el mundo muere? Menuda putada.
És The Monkey, terror, molt i molt passat de voltes, oi, Miquel?
Sí, sí, tant i tant. És una autèntica festa, ara comentarem. És l'última pel·lícula d'Osgood Perkins, que qui és Osgood Perkins? Doncs ni més ni menys que el fill d'Anthony Perkins, el mític Norman Bates de Psicosis, d'Alfred Hitchcock, i que va dirigir una de les millors pel·lícules de terror de l'any passat, que és Longlegs, una pel·lícula sobre un assassí en sèrie recargolat que mata famílies senceres, i el principal sospitós és Nicolas Cage, en un paper breu però memorable. I en aquesta ocasió, Perkins torna amb una adaptació d'un relat curt de Stephen King, homònim, The Monkey, i produïda i produït per James Wan, que és un director amb una llarga experiència en el terror. És el director de Saw, és el director d'Insidious, és el director d'Expediente Warren, Silencio desde el mal, vull dir, terror de garantia. Però és una... En aquest cas, The Monkey és més aviat una comèdia de terror. És a dir, és una festa d'humor macabre, amb morts molt grotesques, i una pel·lícula molt divertida, però alhora es comenta també que té una duríssima història familiar al darrere. És a dir, és la història de dos germans que troben un mico de joguina a les golfes, i bé, es comencen a succeir una sèrie d'assassinats al seu voltant, i per tant decideixen llançar el mico i continuar amb les seves vides, i amb el pas dels anys es separen. I al cap d'uns anys doncs, es tornen a reunir però per destruir-lo, perquè s'han tornat a succeir morts. I llavors doncs, això, és una festa d'humor molt macabre. Perkins comentava que tenia com a referències La muerte o sienta también, de Robert Zemeckis, i Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Però això, però també es veu que li interessa molt a Perkins la idea del mal i el seu origen. Vull dir que també té el seu punt seriós, però es destaca sobretot que és una pel·lícula molt divertida.
El mico és aquest típic mico de joguina que molts haureu tingut a casa, articulat, amb un mecanisme que va tocant el tambor.
Sí, és curiós perquè toca el timbal, perquè vaig veure en una crítica l'altre dia que toca el timbal perquè normalment aquest mico tocava els platets. Però què passa? Que el mico que toca els platets, Disney el va començar a popularitzar, a comercialitzar, arran de Toy Story 3, perquè sortia aquell mico que controlava càmeres des d'una habitació que tocava els platets.
És veritat.
I llavors, doncs, com ara és com propietat de Disney, l'han hagut de canviar per un mico que toca el timbal.
La crítica en parla unànimament molt bé de The Monkey. Diuen que és una de les millors pel·lis basades en un relat de Stephen King que s'han fet fins al moment. Spin-off diu una de les grans comèdies de terror, com deia el Miquel, dels últims anys. També destaquen que és una comèdia gore que disfrutes molt. Terror contemporani, vaja, que traspassa tots els límits de Monkey. Canviem radicalment de registre.
Paddington, aventura en la selva.
Recuerda, pequeñín, si te vuelves a perder, ruge.
Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti.
Oh.
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla.
¿Unas vacaciones en familia en Perú?
¿Perú?
¿A Perú? ¿Así, sin más?
Ah.
Bienvenido a Perú.
¡Qué portento de... barco!
¡Yepa! ¡Voilà!
Parece que su tía Lucy se ha embarcado en una misión.
¿Habrán oído hablar de la leyenda del Dorado?
¿Se refiere a...? ¡Qué ricas las pataditas!
No, a la ciudad hecha enteramente de oro.
Ah, claro.
Paddington, siento tener que decirlo, pero la Amazonia es un poco... enorme.
Por aquí. Gracias. Ahora a la izquierda, creo.
Mi familia está maldita. La locura del oro.
¿Qué símbolos incas más raros? ¿Lavar solo en seco?
Torna l'entranyable os Paddington.
Sí, sí. La novetat en aquesta ocasió és que ja no dirigeix Paul King, responsable de les dues pel·lícules anteriors, i també de Wonka, que va ser un dels fenòmens del cinema familiar del passat 2023. En aquesta ocasió pren el relleu Dougal Wilson, un director procedent de la publicitat i els videoclips. Tampoc està protagonitzada per Sally Hawkins, la protagonista de les dues entregues anteriors i també de La forma de l'aigua, de Guillermo del Toro, sinó que pren el relleu l'actriu Emily Mortimer. Però, malgrat tot, i malgrat que es veu que la segona part va deixar el llistó molt alt, perquè la segona part es veu que és entranyable, continua sent igual d'entretinguda, et diverteixes, t'emociones, gaudeixes i tracta el personatge doncs, amb el respecte que d'alguna manera es mereix.
Els oients més fans hauran reconegut Antonio Banderas en aquest tràiler.
Sí, sí. Bé, doblat en aquest cas, però sí, Antonio Banderas i Olivia Colman apareixen en aquesta pel·lícula i es veu que és el més destacable del repartiment perquè es veu que tant l'un com l'altre es nota que s'ho estan passant la mar de bé i que saben perfectament on estan i gaudeixen totalment.
Hi ha un petit cameo del Hugh Grant, també.
Sí, sí, sí. Sembla, crec recordar que Hugh Grant apareixia en la primera o la segona. En aquesta ocasió també fa una breu aparició.
I amb un cert deix a Indiana Jones, no? Hi ha alguna escena molt, molt calcada.
Sí, 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 l'escena de la bola aquella que persegueix Indiana Jones al començament en busca de l'arca perdida és referenciada al tràiler de Paddington, Aventura en la selva. I bé, i és una pel·lícula que viatja fins al Perú per explicar-nos una mica l'origen d'aquest osset amant de la melmelada. I que bé, bàsicament, Paddington li arriba una carta del Perú dient que bé que la seva tieta ha d'anar a veure amb la seva tieta Lucy i quan arriba allà descobreix que s'ha escapat de la llar per a ossos jubilats on viu i se n'han d'anar doncs, a buscar-la, tenint com a referència un únic punt marcat en un mapa. I bé, la història fa un gir i es veuen involucrats en la cerca de la ciutat d'or, el Dorado.
A través de la selva amazònica i en un vaixell, el pirata és Banderas, el capità, però és una mica pirata, també.
Sí, també.
Diuen que si et van agradar les dues anteriors, aquesta t'agradarà, tot i que no està al nivell, com deia el Miquel, de la segona, que va deixar el llistó molt alt, però sí que és una digna àriba. Quines altres pel·lis tenim?
Aún estoy aquí.
¿A dónde vas?
Voy a ayudar a esos señores. Pero vuelvo enseguida.
Vale.
¿Puedo acompañarlo?
Su marido volverá pronto.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡No,
¡Nos estás mintiendo a todos!
¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Estoy bien.
Clar, quan llegeixes d'una pel·lícula que és gairebé perfecta, que és el que diuen d'un estoy aquí, costa dir més coses.
Bé, i que ha sigut una de les grans sorpreses dels Oscars, amb 3 nominacions, millor pel·lícula, millor actriu i millor pel·lícula en llengua estrangera. És a dir, que estaria nominada millor pel·lícula estrangera era una cosa que ja més o menys es podia preveure, però que estaria nominada també, a més, a millor pel·lícula i millor actriu, jo crec que això no s'ho esperava pràcticament ningú. És una pel·lícula que es va presentar al passat Festival de Venècia, on va guanyar el Premi Ocella al millor guió, i a més va donar també la sorpresa perquè Fernanda Torres va guanyar el Globus d'Or a millor actriu de drama, passant per davant d'altres candidats. I què dir, és l'última pel·lícula del director brasiler Walter Salles, director de Diarios de Motocicleta, que era el biòpic del Che Guevara, director de Estación Central de Brasil, i director va fer una adaptació d'una de les novel·les més icòniques de tots els temps, que és On the Road, en la carretera, de Jack Kerouac, no confondre amb La carretera, de Cormac McCarthy, que també va tenir una adaptació amb Viggo Mortensen.
Aquest senyor està considerat un dels cineastes més influents, no?, de Llatinoamèrica ara mateix.
Correcte, sí. Ha sigut un dels cineastes més importants de Llatinoamèrica amb els últims anys. I a un estoi aquí parla de la desaparició del diputat progressista Rubens Paiva el 1971, en plena dictadura militar, perquè en aquella època a Llatinoamèrica hi havia diversos règims totalitaris. I bàsicament es basa en les memòries del seu fill, Marcelo Rubens Paiva, i parla de com la seva mare doncs, es va haver d'enfrontar a l'activisme polític després de la desaparició del seu marit. I com es va veure abocada a l'activisme polític i com es van haver d'enfrontar a nous reptes tota la família.
Tota la família, no? 5 fills, em sembla.
Sí, 5 fills, i Marcelo Rubens Paiva justament era l'únic home d'aquests 5 fills. I llavors, és una de les grans candidates a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera i una de les pel·lícules més... Bé, es veu que es podria haver apostat per un thriller, però no obstant això, el director, com que és amic de la família de Marcelo Rubens Paiva, va decidir apostar per un drama més aviat íntim.
Em sembla que havien estat veïns quan ell era petit o jove i coneix bé la família.
Sí.
Ha vist per a navegants, impossible no emocionar-se, això ja es veu amb el tràiler, i plorar, segurament.
Sí, és una de les pel·lícules potents que ens arriben des de Llatinoamèrica ara mateix.
També tenim estrenes d'època.
Sí, L'última reina, Firebrand.
Érase una vez un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
Creo que he sido elegida por Dios para hacer que el rey cambie de voluntad.
Tendríamos que cortarle la cabeza.
Seguro que se te ocurriría algo mucho más creativo.
A veces pareces conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Confiábamos en ti, Catalina.
No querrás que yo sufra ningún daño.
No.
No me harías daño.
No.
Enric VIII i la seva dona, Catalina Parr, són ni més ni menys que Alicia Vikander i Jude Law. Quin duet.
Sí, sí. Alicia Vikander, guanyadora de l'Òscar a millor actriu de repartiment per La xica danesa. I Jude Law, que es veu que interpreta de manera immensa. És a dir, es veu que fa un paper immens com el rei Enric VIII d'Anglaterra. I L'última reina, doncs, pel·lícula dirigida novament per un altre director brasiler, en aquest cas el brasiler Karim Aynous, parla de la vida de l'última dona d'Enric VIII, Catalina Parr, que va ser l'única que va evitar la mort o el desterrament. I bàsicament doncs, és una història amb un punt de terror psicològic ambientada en la cort del rei Enric VIII i que parla de com va ser la seva relació, la relació entre tots dos. I és un entretingut capítol de la saga de los Tudor, en general.
Destacable que recupera la figura de la seva última dona, l'última reina que el va sobreviure, Catalina Parr, molt desconeguda. Diuen que la recreació de l'època, vestuari, pentinats, ambientació, és espectacular. La veritat, el tràiler és deliciós en aquest sentit.
Sí, sí, es denota un esforç en el disseny de producció, sens dubte.
I si has de buscar algun pro, he trobat que li passa factura que tingui més de 2 hores de durada.
Bueno, dues hores justes, però en general jo crec que deu valdre la pena, aquestes 2 hores.
Tenim més idees.
Daniela Forever.
Mi novia ha muerto.
¿Sabes lo que son los sueños lúcidos?
Es cuando sueñas lo que quieres.
Es un fármaco que los belgas han desarrollado que te permite tener esos sueños así. Hemos estado estudiando si puede haber un uso terapéutico.
Daniela.
Y parece que sí lo hay.
Hola.
Hola.
Bueno, ¿qué hacemos?
Tú lo decides todo. Los sueños se vuelven reales y puedes recordarlos a la perfección.
Parad. Ya podéis ir. Es que es espectacular. Madre mía, es justo como la recordaba.
Yo también puedo ser uno.
Puede ser un cenobita, el Babadook.
¡Cabe!
Un tiburón con pistola.
És especial, Daniela Forever.
Sí, però bé, és l'última pel·lícula d'un dels únics directors que s'han atrevit a apostar en aquest país per la ciència-ficció. I aquest director és Nacho Vigalondo, director de Los Cronocrímenes, Open Windows, Colossal i Extraterrestre, que era, malgrat el títol, Extraterrestre és una pel·lícula que comença plantejant una invasió extraterrestre per després convertir-se en una comèdia romàntica estil Woody Allen. I bé, i en aquest cas, Vigalondo torna amb la que diuen que és la seva pel·lícula més personal fins al moment, Daniela Forever, que va d'un home que perd amb la seva parella en un accident de cotxe. I bé, i se li ofereix l'oportunitat de formar part d'un assaig clínic on te la pot somiar constantment. I llavors, doncs, bueno, decideix reprendre la seva relació amb ella en els seus somnis, ara de manera més idíl·lica que mai, i tot i que corre el risc de perdre's en els seus propis somnis. Llavors, és això, una pel·lícula de ciència-ficció fantàstica, ambientada a Madrid, que es destacava que justament és curiós que estigui ambientada a Madrid perquè és una ciutat que els que hi han viscut han après a estimar-la i a odiar-la a parts iguals. I amb això, i amb, que tot i ser més personal, més dramàtica, buscant com un punt així més lacrimogen, es veu que és Vigalondo total, perquè això que dèiem dels tiburones com pistoles realment surt. Per tant, sí, doncs... seria com una de les propostes fantàstiques d'aquest cap de setmana.
I la recomanació és deixeu-vos endur, deixa't endur mirant Daniela Forever. Què més proposem?
Tu color.
Tengo la costumbre de ver a las personas como colores. Lo mantengo en secreto para que la gente no piense que soy rara. Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera. ¡Perdón! He entrado por casualidad. Me lo llevo. ¿Tocas el piano?
Una pregunta.
¿Sí?
Vosotras dos estáis...
Tu color, anime japonés del bo.
Sí, sí, del bo. L'última pel·lícula d'una de les pel·lícules anime més destacades dels últims anys, que és A Silent Voice, que es diu la directora Naoko Yamada. I llavors és la història d'un estudiant de secundària que pot veure els altres com a colors i decideix formar un grup de música amb dos companys de classe, que cadascun d'ells té... Bé, amb dos amics, que cadascun té els seus propis secrets. Un ha abandonat els estudis i no ho ha comunicat a la seva família i l'altre doncs es dedica a la música a esquenes de la seva mare, que espera que sigui metge. Llavors, doncs, la música els acaba unint i s'apropa al festival escolar amb la seva primera actuació en viu. I res, destacar que bàsicament l'animació és fabulosa i l'han fet el mateix estudi que hi havia darrere de la sèrie anime de Scott Pilgrim, que es deia Scott Pilgrim del Salto. I això, i que es reivindica la diversitat i com de lluny es pot arribar abraçant-la.
Acabareu amb ganes de ballar. I una última pel·lícula.
Limonov.
Soy yo, Eddie. En realidad, soy un poeta, esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe.
Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas al cárcel.
És un biòpic, però un biòpic gens convencional.
Gens convencional. Dirigeix Kirill Serebrennikov, que és un director rus que havia anat a Cannes amb... Va anar a Cannes amb aquesta pel·lícula i també amb dues anteriors que va fer. Petrov's Flow i La mujer de Tchaikovsky, que és una pel·lícula que vam estar a punt de programar. I bé, i en aquest cas, Ben Whishaw, que curiosament és la veu de Paddington en anglès, avui el tenim per partida doble, interpreta doncs, amb un poeta soviètic que va passar de ser rodamón a Nova York a comandar les guerrilles feixistes a Iugoslàvia per finalment convertir-se en un antiheroi del seu propi país. Llavors l'he triat perquè això, perquè... Es basa en una novel·la de no ficció de l'autor Emmanuel Carrer, molt, molt conegut, un best-seller. I també el guió és de Paweł Pawlikowski, director polonès, guanyador de l'Oscar per Ida, a millor pel·lícula estrangera.
Brillant interpretació de Ben Whishaw. I acabem repassant cartellera. Què podem veure?
Doncs The Monkey és difícil que la fem. Paddington aventura en la selva a partir de divendres que ve, dia 28, al Kubrick. A un estoi aquí serà després dels Oscars, teníem previst fer-la ja, però finalment haurà d'esperar una mica. No sabem encara si l'assassí o el Kubrick. Daniela Forever, no ho sé ben bé, tot i que hem programat tota la filmografia de Nacho Vigalondo. Tu color, potser si tinguéssim un espai la podríem fer el Kubrick, i Limonov està difícil fer-la. I res, us esperem aquest cap de setmana al Kubrick amb The Brutalist, i a l'assassí avui a les 9, última sessió de Different Man, i el cap de setmana a Tierra Baja. I dimarts a les 7, presentació del llibre El retorn de Néstor Almendros i després projecció de Dies del Cielo de Terrence Malick.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa.
L'Ajuntament de Cunit inicia un nou pla d'asfaltat i millora de voreres. Es duran a terme als carrers Provença, Empúries, Baladres, Lligabosc i mossèn Jacint Verdaguer, així com al lateral de la comarcal 31. La setmana passada va començar un nou pla d'asfaltat que inclou la renovació del paviment en diversos carrers del municipi, així com l'adaptació de voreres en totes les cantonades i troncals per millorar l'accessibilitat. Les actuacions d'asfaltat es duran a terme als carrers Provença, Empúries, Baladres, Lligabosc i mossèn Jacint Verdaguer, així com al lateral de la C31, en el tram comprès entre la Benzinera i la rotonda de la Rossana. A més, dins aquest pla també es farà el manteniment de l'asfalt en diferents punts del municipi per garantir una millor seguretat i confort en la circulació. L'ensemble Cristóbal de Morales interpretarà a Vilafranca la Missa de Barcelona en un concert inèdit. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, l'ensemble Cristóbal de Morales, dirigit per Pere Lluís Biosca, interpretarà a l'Església de Sant Francesc la Missa de Barcelona dins el programa El Camí de l'Art Nova al Renaixement. El concert permetrà gaudir d'una de les joies de la música medieval descoberta l'any 1925 a l'Arxiu Parroquial de Vilafranca pel musicòleg Higini Anglès. El concert inclourà també obres de grans compositors de la polifonia dels segles XV i XVI. L'acte, organitzat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament i Vinceum, tanca la programació de l'exposició 129 vides de quan la Pesta Negra va arribar a Vilafranca. Les entrades es poden comprar en línia al web entrades.vilafranca.cat. Carnaval a Sant Cugat Sesgarrigues. Aquest dissabte la festa començarà a les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb el despertar del rei Carnestoltes. Després d'una rua pel poble hi haurà concurs de ball familiar, tallers de pintacares i globoflèxia. Les inscripcions es faran al moment. A continuació s'oferirà berenar per a tothom. A 9:45 de la nit començarà el sopar i per tancar la nit a les 11 començarà la festa de pijames. El Carnival King s'encarregarà de posar la música per cloure aquesta festa organitzada per la Comissió de Festes i l'Espai Jove amb el suport de l'Ajuntament. I el Noia estarà als quarts de final de la Champions League després d'empatar amb el Barcelos. A l'Ateneu de les grans ocasions remen a favor. El Noia va aconseguir ahir no només el bitllet pels quarts de final de la Champions League, sinó també continuar invicta a casa aquesta temporada. Ho va fer empatant a 2 amb el líder del grup A, el Barcelos. Es tracta, de fet, del mateix resultat que es va viure en el partit de Nadal a Portugal. Els sadorninencs es van avançar ja al minut 5 amb una diana d'Ivan Morales contrarrestada al minut 16 per una altra de Luis Querido, que tornava a posar el marcador a 0. L'alegria duraria poc als portuguesos, que veurien com 2 minuts després. Xavi Costa tornava a posar per davant un Noia que manaria el marcador ja fins a la segona meitat, quan al 37 Miguel Rocha, màxim golejador de la competició, signaria el definitiu 2-2. Amb aquest repartiment de punts, el Barcelos s'assegura el primer lloc de la taula. El Barça queda eliminat i Porto, Noia i Reus, ja classificats, hauran d'esperar a l'última jornada per saber en quin ordre es classifiquen. Una última jornada que el Noia jugarà dijous vinent a les 9 del vespre a Reus.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Olèrdola presentarà amb motiu del 8 de març un llibre dedicat a les dones del municipi. I avui acabarem el Penedès en xarxa parlant d'aquest projecte des de Canal 20, on ens espera la Fanny Vivar.
Com bé diu Sílvia, avui estic doblement acompanyada perquè m'acompanya la Núria Ferràs, que és veïna de Sant Pere. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim a la Pilar Diago. Bon dia.
Bon dia.
En el teu cas, vens d'una mica més lluny.
De terres valencianes.
Avui estem aquí perquè heu estat treballant durant fa molt de temps mm-hmm. en un llibret, en un projecte de Dones d'Olèrdola. Exacte. Parleu-nos una mica d'aquest projecte, com neix, perquè ja fa uns mesos i poder més d'un any que hi porteu treballant. Com neix aquest projecte?
Doncs mira, vam anar a veure l'alcaldessa amb una proposta perquè ens feia molta il·lusió treballar el concepte del 8N, del Dia de la Dona Treballadora, o de totes les dones, vaja, amb un projecte fotogràfic, no? Amb un projecte que celebrés l'alegria de ser dona, el potencial de ser dona i les ganes de tirar endavant, no? El que se'n diu ara l'empoderament, que no deixa de ser, doncs, tirar endavant amb les nostres vides i totes juntes cap a un millor, cap a una millor societat. Teníem ganes de treballar aquest concepte i la nostra proposta va ser fer-ho amb unes experiències que poguessin gaudir moltes dones de la població d'Olèrdola.
I d'aquí no neix aquest projecte, que s'ha acabat materialitzant en un llibret, però que consisteix en molt més que aquest llibret.
Correcte. El llibret és on ha acabat el projecte. I on ha començat, doncs, ja ho explicava una mica la Núria, ha començat com a una experiència en el que s'han triat una quantitat de dones d'Olèrdola, que vulguem participar de la creació d'obres artístiques que parlen de la dona i que parlen de la dona en un to amable, en un to de visibilització, d'empoderament, de fer xarxa, de fer comunitat. Estàvem una mica cansades de l'enfoc de que estiguem sempre lluitant com des de la ràbia, de que sembla que estiguem enfadades. No estem enfadades. Celebrem la vida, celebrem que som dones i que tenim la nostra manera concreta i determinada d'estar al món. I l'experiència, doncs, ha sigut una experiència meravellosa per a elles i per a nosaltres també, perquè realment han estat 15 sessions fotogràfiques, sí? Que han comportat moltes coses, totes elles molt boniques, sobretot perquè ha sigut un espai per compartir, per conèixer-se, i que ha donat com a resultat unes fotografies que en breu podreu veure i gaudir-les, espero.
Vosaltres aquí tindrem el binomi, no? El binomi, tenim la part fotogràfica, no?, que s'han encarregat més la Pilar. En el teu cas, Núria, poder més d'aquests petits textos que acompanyen aquestes fotografies. És la primera vegada que treballeu conjuntament o no?
No, per descomptat que no. No. Nosaltres ens vam conèixer a la universitat, ja fa molts anys, a la prehistòria, i a partir de llavors la Pili sempre s'ha dedicat al tema fotogràfic. Jo m'he dedicat a altres coses, però m'he acabat centrant en el que és el meu fort, que és l'escriptura i els temes d'edició, de temes de llibres, etc. I llavors, hem tingut la possibilitat de fer diversos llibres, també nosaltres hem creat una editorial, que és Editorial Intrèpida, en la qual fem llibres de molts variats i de moltes temàtiques diferents, i això ens dona també una soltura a l'hora de treballar conjuntament, no?, i de proposar aquestes bogeries, no?, que són aquests projectes artístics que al final, doncs, ens agrada transformar o bé amb imatges grosses en forma de lones o amb llibres o amb revistes, etc., no? Que, crec que formem un binomi bastant equilibrat, no?, on no arriba una, arriba l'altra. De vegades a una li agafa més la bogeria i de vegades l'altra és la que ha de posar els peus a terra i... Però, no.
La de la bogeria soc jo. La que posa els peus a terra és ella.
No volia dir.
I em sento molt afortunada.
I és el primer llibre d'aquest estil que feu?
Havíem fet alguna cosa semblant, però no exacta. De fet, mai no repetim conceptes. Uh-huh. Ens agrada experimentar sempre coses noves. Sí que havíem fet alguna cosa... havíem fet un llibre d'història, però des d'un punt de vista modern, no? I com t'havies plantejat les fotografies, Pili?
Sí, les fotografies d'aquest llibre, en realitat, el que va ser un intent de recrear com era la vida en el moment en el que estàvem explicant, perquè era un llibre que recorria la història d'un poble des del seu naixement fins a l'actualitat. I llavors el repte era no caure amb lo fàcil que hagués sigut agafar fotos antigues,
i ja està, no?
Escanejar-les i incorporar-les al llibre, però la meva idea era que tu mirares les fotografies i que si tu havies viscut, per exemple, als anys 60, que aquelles fotografies t'evocaren els anys 60. Llavors van fer una feina molt important de documentació i de recollida de material que molta gent ens va facilitar per poder fer aquest tipus de coses amb els vestuaris de l'època, amb els espais de l'època i amb molt de color. Perquè creiem que un llibre d'història fa pinta que va en blanc i negre la cosa.
Exacte, no? La història és en color.
Jo crec que la frase més repetida quan la gent obria el llibre era «És en color!»
Sí, perquè els va sorprendre, no?
És en color perquè el que intentàvem era un llibre emocional. Per tant, a part d'històric, no?
Jo crec que la diferència, si em permets, d'aquell llibre que està explicant ara la Pilar amb la proposta que hem fet ara, és que ara les fotografies o les imatges que s'han creat són imatges artístiques, són fotografies artístiques. De fet, hi ha una part que en el moment en què les vegeu ja ho entendreu, que hi ha bastanta part de fantasia. Dintre de les sessions fotogràfiques, evidentment nosaltres teníem pensades una imatge i una manera de portar a terme aquella imatge, però després, a més, hi havia la part de postproducció, no?, que implica tractar aquesta imatge i afegir-hi aquests punts de fantasia que fan que no sigui una imatge o un retrat a l'ús, sinó que la imatge es transformi en un concepte, no? En aquest cas en un concepte que té a veure amb el concepte real del llibre.
I parlàvem d'aquestes 15 sessions, com ho vau fer, com ho vau gestionar, perquè quantes dones han apareixen en aquestes fotografies?
Mira, entre les 15 fotografies, perquè són 15 fotografies les que han sigut el resultat, han treballat amb nosaltres 90 dones de totes les edats, des de nenes de 2 anys fins a dones de 90, 90 o més de 90 anys. I no són fotos de grup, ja us hem explicat que són dones que participen com a part d'aquesta imatge artística i, per tant, hi ha alguna fotografia que hi ha una dona o una nena, n'hi ha d'altres que n'hi ha 2, 3, 15, fins i tot n'hi ha una que hi havia com una vintena. I a partir d'aquí, doncs, elles són una part més de la imatge, diríem del paisatge, però no és del paisatge, sinó d'aquesta imatge artística. I ja et dic, han sigut 15 localitzacions diferents i el que hem procurat en el moment en què vam fer la tria és que es veiés representat tot Olèrdola, tot cada un dels punts d'Olèrdola.
Per tant, com heu arribat a aquesta quinzena de seleccions d'ubicacions, també té una feina prèvia, no, tot això?
Clar. Tot això és com el rodatge d'una pel·lícula. Té una feina importantíssima de producció que en un principi passa per triar totes les localitzacions. Ne vam triar més de 40 i a partir d'ahir doncs, vam anar una mica mirant quines localitzacions se podien acoplar millor a les idees i a la quantitat de persones que teníem per participar i fins que ne vam triar aquestes 15. I un cop tens aquestes 15, has de triar quin ambient vols mostrar i, per tant, quina llum necessites per això. Així que vam haver de fer una segona localització per veure a quina hora del dia és millor la llum per al que volem explicar. I a partir d'ahí, ja amb l'ajuda de la Míriam, la tècnica de l'Ajuntament, que és qui ens va posar una mica en contacte amb les dones que volien participar dels projectes.
Aquesta era una altra pregunta que tenia per fer-vos, perquè 90 dones, com s'arriba a totes aquestes dones?
Clar, aquí l'Ajuntament ens va ajudar moltíssim perquè ells van fer difusió, sobretot en les associacions i en totes les dones del municipi. I es van anar apuntant. Nosaltres dèiem la idea i dèiem coses molt bàsiques del tipus de aquí necessitem 3 dones, o aquí necessitem nenes, o aquí necessitem... I llavors,
I
tu com a dona
et
podies anar apuntant a la idea que més t'agradara d'entrada.
Hi ha una de les fotografies que va ser molt bonic perquè, mira, jo crec que va ser un cúmul de casualitats, però han acabat sent sis mestres les que protagonitzen una de les fotografies, no? I llavors el text que acompanya aquestes fotografies té a veure amb la idea de les mestres, no? De què aporten els mestres i les mestres, en aquest cas les mestres, a la nostra vida. I va ser una casualitat que les que es van apuntar eren mestres i després vam dir, ostres, bé, de fet la Fina, l'alcaldessa, va dir, ostres, per què no ampliem una miqueta el cercle, us busco més mestres i així podem fer que tota la fotografia siguin mestres. I la veritat és que va ser molt bonic. Sí, molt bonic. Es va crear un clima també molt bonic entre elles. I el concepte mateix, no, que havia creat la Pilar en aquest cas, va tenir tot molt sentit. Sí.
Parlaves dels textos que acompanyen aquestes fotografies, perquè potser la fotografia és la més protagonista, no podríem dir, però els textos també tenen la seva importància. Com ho has fet, això? Com ha sigut aquest procés?
Mira, en primera instància nosaltres havíem pensat realment que la fotografia fos la reina del llibre o la reina del projecte, perquè al cap i a la fi el punt àlgid del projecte no era el llibre, sinó la creació d'aquestes imatges. Sí. Per tant, les imatges havien de ser el que fos el principal. I en principi havíem pensat que acompanyessin aquestes imatges una petita ressenya del lloc on s'havia fet la imatge, simplement per referenciar-les, perquè si algú digués, ostres, no conec aquest lloc d'Olèrdola,
on és,
puc anar-lo a veure, no? I així conec més el meu poble. A continuació vam veure que potser podríem afegir-hi, també per donar-hi una miqueta més de sentit i per acabar-ho de lligar tot, un petit text al·legòric que tingués a veure amb el que es veia la imatge. De tal manera que si tu veus la imatge, tens una idea i se t'acudeixen una sèrie de conceptes, tenint en compte que és un llibre dedicat a les dones d'Olèrdola, perfecte, però quan llegeixes el text, aquesta idea o bé se t'amplia o bé et varia. I per tant, estem oferint també com una miqueta d'una obra artística que l'estem ampliant. En aquest cas, els textos són textos molt curts, però són textos de prosa poètica. De manera que ja estem creant un clima en el moment en què tu comences a mirar aquest llibre i a llegir-lo, entres a dintre d'una atmosfera, que és l'atmosfera de l'art, l'atmosfera de la poesia, i que això et transporta també en aquest món una mica oníric, una mica fantàstic, que hem acabat creant.
Parlaves d'aquest procés de creació artística. Com va ser aquesta experiència?
Molt enriquidora, perquè ens preguntaves abans si havíem fet algun llibre que fos paregut en aquest. En realitat no, però el que jo sí porto fent des de fa més de 25 anys és la meva pròpia obra artística, que va molt en el to. La meva obra personal té una estètica molt similar a aquestes fotografies. Sí. I llavors el que ha sigut molt, molt bonic d'aquest projecte és que normalment la creació és una cosa bastant unipersonal i solitària. Sí. I aquesta vegada, a l'haver participat 90 dones, doncs s'han implicat elles també en part de la creació i ha sigut molt, molt enriquidor, tant per a mi com per a elles, perquè hem passat molt temps juntes. Hem de pensar que hi han hagut fotografies que només per fer una fotografia hem estat entre 2 i 3 hores, perquè comptàvem en maquillatge, en atrezzos, i en uns conceptes molt pensats. De les fotos no estan improvisades, evidentment. Llavors,
tot té
la seva preparació. I el que ha resultat molt simpàtic moltes vegades és que hem estat com 2 hores col·locant, explicant, tal, i la fotografia ha durat 1 minut. Disparem aquesta, està correcta? Sí. Disparem-ne una altra per si de cas? Molt bé, ho tenim.
Sí.
Perquè realment és tot un procés i el poder... La feina més gran que ha tingut aquest projecte ha sigut idear les imatges. Sí. Després, la creació física, ja ho veus, pot ser 2-3 hores, i una quantitat increïble d'hores de postproducció.
De totes maneres, si em permeteu afegir, jo crec que una dels records que jo tinc d'aquestes sessions fotogràfiques és, quan arribaven les participants, que eren com a l'expectativa. Estem obertes a tot, però estem a l'expectativa. Sí, a veure què ens faràs fer. Exacte. Tot i que ja els havíem explicat, anireu així.
Saps que és una sessió fotogràfica, però... Després quan t'hi poses a veure,
sí,
no?
Sí, sí que els explicàvem una mica de què anava, els dèiem si elles havien de portar alguna cosa de vestir o alguna cosa així, també els dèiem. Els explicàvem més o menys com aniria, però clar, després t'hi trobes, no? I el contrast entre aquest inici de, bueno, no sé qui sou vosaltres, sí, o, vale, sones de vista, però ja està, o fins i tot amb les altres participants, pues, no sé, som 10 persones aquí i no conec a ningú, i com s'anava fent un clima... d'acompanyarisme i de passar-ho bé i de, ah, doncs jo soc d'aquesta part, jo soc d'aquella altra, jo soc d'aquest poble, jo soc d'aquest altre, no ens havíem vist mai, ah, doncs t'he vist a tu passejant amb el gos. I a partir d'aquí, mentre fèiem la creació de la fotografia, doncs evidentment, doncs, si s'havien de tocar, si s'havien d'abraçar, si s'havien de, doncs tu posa't aquí, posa't allà, girem-nos, ho posem al revés, ho provem. I s'anava creant un clima de confiança molt bonic, que al final, que fins i tot fèiem una mica de pica-pica en algun cas, si estaven moltes hores i tal, i al final era com, ostres, ja està, fins aquí. Ja,
s'haguessin calat més,
sí,
estona,
i ara,
no?
Podem veure la imatge, perquè totes estaven, val, hem format part, però no sabem què ha sortit d'aquí,
no?
I després, i com quedarà això? Quan podrem veure la final, no? Amb una il·lusió, amb una alegria, que realment, ostres, a mi em va agradar molt haver pogut crear aquest clima.
I formar part, no?, d'això, sí, d'aquesta xarxa, no?, que potser s'ha creat, d'aquest moment, no?, que bueno, vosaltres en vau ser,
correcte,
com partíceps,
sí,
no?, completament, no?,
exacte,
de veure aquesta evolució, de veure, com comentaves, que potser gent que no es coneixia, doncs mira, a partir d'aquest projecte, no?, es coneixen,
exacte,
i qui sap, no?
Sí, sí, no? I fins i tot això, crec que un dels conceptes que es volia treballar des de l'Ajuntament és aquest conèixer a la gent, en aquest cas les dones, dels diferents nuclis, perquè és que Olèrdola té molts nuclis i de vegades costa fer aquest caliu, i el fet que es coneguessin entre elles, ostres, els hi obren moltes possibilitats, i fins i tot de dir, ostres, és que no he anat mai a Moja, no he anat mai a Sant Pere Molanta, doncs mira, ja em coneixes a mi, quedem un dia,
clar,
anem a fer un cafè i t'ensenyo el poble, no? I està, no sé, és una cosa que a mi em va agradar molt.
Per tant, l'objectiu aconseguit,
aconseguit,
eh?
Aconseguit, jo crec que sí.
Estem parlant d'aquest llibre, que quan es presentarà?
En principi, la idea és que es presenti, si el món no es retrunya abans, el dia 6 de març, que és aquesta setmana del 8 de març, que és el Dia de la Dona, i en principi ha de ser aquest dia a la tarda, crec, la presentació.
I quants exemplars heu fet? És un llibret, quantes pàgines té?
El llibre té 36 pàgines.
Sí.
Hem fet 400 exemplars i...
Bueno, uns quants,
uns,
no?
Quants.
Exacte,
a
veure.
Així que
sí, sí, sí.
Convidem a tothom a acostar-se, no?, en aquesta presentació per poder... posar vista, no? Ara l'estan,
sí,
escoltant, no?
Exacte.
Ens estem imaginant tots una mica com és, com han sigut aquestes imatges, com ha sigut tot aquest procés per posar vista d'aquest projecte, sí, en el qual, doncs, heu estat treballant durant tant de temps. Ens podeu fer algun tastet d'algunes localitzacions o d'alguna,
sí,
alguna coseta així per deixar-nos amb el Carmelet?
Sí, i tant, i tant. Mira, doncs hem trepitjat des de Vinyes fins a un indret que és molt desconegut, que es diu la Saulonera, que està a Sant Pere Molanta, que és uns aiguamolls, bueno, una antiga bassa que ara s'ha tornat com un aiguamoll i que és un lloc interessantíssim en quant a fauna i a flora, fins al bosc de Penyafel, la capella de Sant Cugat de Moja, hem pujat fins al Puig de l'Àliga, ens n'hem anat al bosc de la Muntanyeta, hem anat al MAC, al Museu Arqueològic de Catalunya, i allà amablement ens van deixar entrar i situar-nos en un parell de llocs. Hem estat a dintre d'una barraca de pedra en sec i més llocs
i
que
més
hi ha.
Llocs,
sí,
no?
I fins i tot hem baixat amb unes caves.
Vull dir que bastant completa.
Sí.
Hi ha alguna cosa que us hagi sorprès?
Per a mi, l'acollida, realment, perquè 90 dones són moltes. Sí. I va ser molt bonic per a nosaltres, perquè quan estàvem pensant les fotografies, sempre teníem al cap, bé, i si no se presenten les 6 persones que necessiten per aquesta foto, la podrem fer en menys persones. I molt sovint el que va passar va ser al revés. Aquí necessitàvem 6 persones, en tenim 10. Per mi ha sigut sorprenent i molt agradable i ens ha ajudat a que l'experiència de fer xarxa sigui encara més gran, perquè realment eren moltes persones. I el que va passar, que també va ser molt bonic, és que gent que havia participat en la primera sessió va explicar-ho automàticament, sí. I automàticament hi havia molta més gent que s'apuntava a les sessions que faltaven, perquè havia sigut divertit, perquè havia sigut diferent, perquè havien passat una bona estona coneixent altres dones.
Per tant, una experiència completament sí. enriquidora, no?
Sí, i tant. A mi, mira, si jo hagués de destacar una cosa, és que s'hi van apuntar moltes dones grans. I a mi això em va sorprendre, perquè realment jo creia que s'apuntaria molta gent jove, moltes noies joves, i que, en canvi, les dones grans els hi costaria més el tema aquest de a veure què em faran fer, no? A veure com em fan posar. I, en canvi, ostres, estaven disposades a tot, estaven animadíssimes, s'ho havien dit les unes a les altres, es van apuntar en grup, i realment a mi això em va agradar molt. I, a més, estaven molt alegres. O sigui, per elles era un moment festiu, un moment de festa. Elles sí que venia amb les ganes de festa i de passar-ho bé, i això a mi em va agradar molt. Sí,
doncs moltes gràcies a la Núria Farràs i a la Pilar Diago per acostar-vos avui aquí. Tanquem la setmana al Penedès en Xarxa parlant d'aquest llibre, Dones d'Olèrdola. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Marxem. Acabem aquestes 3 hores de ràdio, tanquem setmana i ens acomiadem fins dilluns. Hem començat amb plugim i marxem, que hem dit adéu a la pluja, aquest plugim de primera hora, però vaja, el dia segueix gris i rúfol, i el Marc Paredes ens ha dit que hi haurà pluja aquesta matinada i demà a la tarda de nou. Així que bon cap de setmana, passat per aigua, almenys dissabte, i fins dilluns!